Doncs molt bon dia a tots i a totes. Gràcies, Jordi, per la presentació, al professor Luis Pérez també, i a tots vosaltres doncs, també és una satisfacció compartida poder tenir aquesta estona, aquesta trobada virtual, que no ens podem veure presencialment, però almenys una mica algunes cares sí que les veig, no sabem bé quan sou, però sí que us vaig posant una mica de cares. No? Bé, quan em van demanar una mica doncs, aquesta conferència, aquesta exposició, vaig estar pensant una mica com podia enfocar-la, no? I em va semblar potser doncs, que, tot i que dono classe i soc professor associat, però potser el meu bagatge, una experiència més directa, és directament pràctica, no? En diverses organitzacions, empreses, institucions diverses, experiències concretes, de casos concrets que jo he viscut, que he impulsat o en els quals he participat, justament entorn de les col·laboracions i aliances interpretades des d'un punt de vista doncs, de la responsabilitat social empresarial, de la sostenibilitat i de tot el que és doncs, aquesta creació de valor per a les organitzacions i per l'entorn, per la societat, etc. No? I una mica, doncs, en aquest sentit, és el que he fet en el PowerPoint i una mica i en la sessió que he preparat ara. La idea és que jo faci una exposició aproximadament d'uns 45 minuts, més o menys, 40-45 minuts, i que al final tinguem una estoneta, 10 minuts, un quart, el que hi hagi. Jo després no tinc massa pressa, vull dir que si hi hagués interès em puc allargar una mica més per comentar, preguntar, contrastar doncs, el que us sembli oportú del que hem explicat. D'acord? Doncs començo una mica a compartir la presentació. Sí? Veieu la pantalla?
Encara no. Ara sí.
Sí?
Sí, tot correcte.
Molt bé. Doncs arrenco una mica amb aquest títol que dèiem de col·laboracions i aliances, així en un sentit una mica genèric, i per anar-lo explicant i a poc a poc desenvolupant. D'acord? L'índex una mica de l'exposició seria aquest que veieu en pantalla. Començaré, em permetreu unes paraules breus, encara que siguin una mica, no protocolàries, però per saber una mica des d'on parlo. Des d'on parlo i l'Ateneu Barcelonès, doncs què és, no? Què és i qui som aquesta entitat en la qual jo m'he incorporat fa un mes, fa tot just un mes, per tant, sóc encara molt nou, estic en fase d'aterratge, però aquí a l'Ateneu Barcelonès. Col·laboracions i aliances, que és el tema realment que ens ocupa, què són, com ens hi podríem aproximar, com les podríem definir. Aquests casos pràctics que us deia, són 4 o 5 casos pràctics que podem comentar més en detall. Al final, un petit resum de beneficis, diguem, o avantatges que jo crec que tenen les col·laboracions i aliances. I finalment, doncs, aquest espai, aquesta estona de preguntes i debat. D'acord? Pel que fa al primer punt, l'Ateneu Barcelonès, bé, és una entitat, jo diria una institució molt singular, molt singular. Nosaltres acostumem a dir que és un dels projectes culturals, intel·lectuals, dins del món de la reflexió, del pensament, de la cultura, més remarcables de Catalunya en els últims 2 segles, 2 o 3 segles. L'Ateneu té 160 anys d'història, 161, per ser exacte, i va néixer, per tant, doncs, el 1860, com l'Ateneo Català, en aquell moment, a Barcelona, a les Rambles, amb una altra ubicació diferent, i al cap de 12 anys es va fusionar amb una altra entitat, el Casino Mercantil Barcelonès, van conjuntament doncs, donar lloc a aquest Ateneu Barcelonès i actualment doncs, estem en el Palau Savassona, que és la nostra seu actual, des del 1906, ja fa més de 100 anys, que és aquest edifici blanc doncs, que veieu aquí, que està tocant a les Rambles, molt a prop de les Rambles, al carrer Canuda, número 6, a 2 minuts de la plaça Catalunya, un lloc molt cèntric, molt, molt emblemàtic, i és tot aquest edifici, diguem, bueno, penso que molt emblemàtic, un antic palau del segle XVIII, el Palau Savassona, amb espais a dintre, doncs molt també emblemàtics, jo diria molt, molt interessants, com aquest jardí de les Palmeres. La foto no té massa resolució, però és un espai doncs, interessant, és un bar, cafeteria, però molta gent hi ve doncs, a treballar, a conversar, a llegir, un espai interessant. L'Ateneu, en situació normal, normal pre-Covid, doncs té uns 4.000 socis, més o menys, aproximadament, això va oscil·lant, entre individuals i col·lectius. Individuals doncs, són això, persones, estudiants, gent jove, gent de mitjana edat, gent gran, que es fan socis, que paguen la seva quota i que tenen dret doncs, a gaudir doncs, de tots els serveis, de l'edifici i de tot el que gira entorn de l'Ateneu. i ara també socis col·lectius que són empreses, institucions de Barcelona, de fora de Barcelona, que poden tenir interès també doncs, com a col·lectivitat, com a entitat o empresa, en vincular-se en aquesta categoria de socis col·lectius a l'Ateneu. Ara, en aquest moment, després d'un any de Covid, de pandèmia i amb tot doncs, el terrabastall que hem tingut, estem a 3.000 socis. Per tant, vol dir que estem en un moment bastant crític, n'hem perdut 1.000, per tant, un 25% de la nostra massa social de socis que teníem fa un any, en aquest moment l'hem perdut. Malgrat tot som optimistes, pensem que la podrem recuperar i a mesura doncs, que bueno, les vacunes, el desconfinament vagi pujant, doncs esperem poder recuperar i remuntar, però en aquest moment estem en un moment difícil. Cal remarcar que l'agenda cultural, diguem, tots els actes que s'organitzen, tota la programació que s'impulsa des de l'Ateneu, és oberta i gratuïta. Oberta i gratuïta per tota la ciutadania, per tots els ciutadans i, per tant, doncs, els vespres, a partir de 6:45, cada dia, pràcticament cada dia, hi ha conferències, taules rodones, debats, concerts, recitals, tallers, cinema, cursos diversos i aquesta faceta doncs, és oberta perquè l'Ateneu sempre ha tingut una doble vocació de servei als socis, que són els propietaris, diguem, els titulars de l'entitat, i als ciutadans, la ciutadania en general. Val? I, per anar acabant, ja, a l'Ateneu diem sovint, és així, que tenim una de les biblioteques civils, privades, més importants de Catalunya. Té una valuosíssima col·lecció bibliogràfica, diguem, documental, un arxiu, un fons, doncs amb més de 250.000 volums, amb 1.800 títols de revistes, 22 incunables, diguem, dels primers exemplars, diguem, bibliogràfics, més de 1.500 títols manuscrits, unes 3.000 obres d'art, obres de llibre antic, perdó, i el 40% del seu fons no es troba en cap altra biblioteca, és exclusiu doncs, de l'Ateneu Barcelonès. Val? Fins aquí una mica la falca, perquè sapigueu una mica doncs, des d'on parlo, en tot cas, o en quina institució doncs, estic actualment, i després m'hi tornaré a referir, a l'Ateneu. Entrem una mica en matèria ja, directament, col·laboracions i aliances. Aquest era una mica doncs, l'encàrrec no? o el tema que avui ens ocupa. En aquest sentit, jo m'hi referiria doncs, amb aquests quatre punts, una mica de definicions, diguem, o conceptes inicials, el paradigma stakeholder, una mica, doncs, què vol dir, què significa, per què en parlem, l'empresa relacional, aquí sí que el concepte relacional és un tema fort, un concepte fort, i l'agenda 2030, els ODS, suposo que n'heu parlat, suposo que sabeu el que són, però en tot cas una breu referència també aquí. Pel que fa a les definicions, ja us avanço que no són definicions acadèmiques en un sentit, diguem, fort de la paraula. Jo diria que són definicions o aproximacions, això que estem parlant, des d'un punt de vista, doncs, sí, teòric i de reflexió, però molt viscut i molt pràctic, que és el punt de vista doncs, que jo us parlo actualment. No? Per entendre'ns, jo diria que les col·laboracions entre organitzacions són intercanvis de productes, de serveis, d'informacions, és elaborar o impulsar projectes conjuntament entre dues o més organitzacions que són complementàries, que tenen un cert caràcter de complementarietat entre si i gràcies als quals cadascuna d'elles pot assolir uns objectius o unes fites que individualment no podria portar a terme, no podria aconseguir. Les col·laboracions, per tant, jo crec que estan orientades a generar valor compartit, tant per les pròpies organitzacions participants en aquesta col·laboració, en aquesta aliança, com pel conjunt de la societat. Pel conjunt, és a dir, més enllà pròpiament del projecte o de l'activitat compartida, jo crec que les col·laboracions, aliances, irradien i generen doncs, uns impactes positius per l'entorn i pel conjunt, jo diria, doncs, de la comunitat. Això seria una mica la meva aproximació inicial a el que són les col·laboracions. I, com que parlem de col·laboracions i aliances, jo diria, doncs, ho veuria com un desenvolupament gradual. Normalment es comença per col·laboracions, però quan una col·laboració està molt consolidada, diguem, podem arribar a parlar d'aliances, una aliança entre dues o més organitzacions. I, en aquest sentit, jo diria que el que confereix, el que pot donar lloc al pas de col·laboració-aliança seria doncs, una continuïtat en el temps, bàsicament. Una aliança és una col·laboració continuada al llarg de diversos anys, i per tant, doncs, que està consolidada i que té continuïtat. I, en segon lloc, que té un caràcter estratègic. És a dir, que diguem, els temes que es comparteixen o que es treballen conjuntament entre aquestes organitzacions no són perifèrics, no són accidentals, no són, diguem, una mica marginals o accessoris, sinó que realment estem parlant de que dues o més organitzacions posen en comú i comencen a col·laborar en temes, en esferes que són realment estratègiques, que estan vinculades al seu core business i, diguem-hi, que afecten doncs, una mica l'essència d'allò que l'organització, l'entitat, l'empresa, doncs, és la seva missió i es dediquen a això. Fins aquí bé? Se sent bé?
Sí,
seguim bé?
Sí,
val, val, val. Encara ara no us veig i no us sento, no tinc el vostre feedback, però només per assegurar que es va seguint bé. D'acord. Això seria una mica una aproximació inicial. Per què parlem o diguem o quina importància té aquest paradigma stakeholder? Suposo que com a concepte stakeholder l'heu vist, el coneixeu, n'heu parlat, l'heu treballat. Bueno, potser no està de més recordar-lo, no? Una mica doncs, neix ja fa algunes dècades per part doncs, d'aquest autor, d'aquest professor, Edward Freeman, als Estats Units. I stakeholder, no? Doncs, seria doncs, tots aquells actors o parts legítimament interessades en la marxa d'una empresa, d'una organització, d'una entitat social, d'una institució, és a dir, aquelles parts que resulten afectades o tenen capacitat per afectar els resultats de l'organització. És a dir, tota empresa, tota, diguem, organització no opera sola, no actua en una illa, diguem, aïllada del món, sinó que té múltiples relacions, múltiples interrelacions amb moltes organitzacions. I, per tant, de tot aquest núvol, d'aquesta constel·lació, diguem, d'organitzacions, aquelles, diguem, que realment tenen una intensitat de relació, per tant, una col·laboració, que són susceptibles d'aliances, que són susceptibles de treballar en la línia que portàvem abans i que resulten afectades o poden afectar, tenen capacitat per afectar els resultats de l'organització, doncs serien una mica doncs, aquests stakeholders que caracteritzen o que configura el professor Freeman. En termes, per entendre'ns, potser no tan abstractes, no? De què parlem quan parlem de stakeholders? Doncs de treballadors, evidentment, les persones que treballen professionalment en una organització, de clients, de proveïdors, de tota la comunitat local, veïns, entitats, diguem, en un sentit ampli, governs, administracions públiques, locals, territorials, etc., altres entitats socials, si és que estem parlant d'una ONG, tot el que són aquesta constel·lació que dèiem doncs, d'institucions, empreses, entitats susceptibles de desenvolupar doncs, aquestes col·laboracions i aquestes aliances a les quals ens estem referint. No? Aquest paradigma, diguem, aquesta visió, aquest enfocament, no? De dir, doncs, en fi, el que diu és que les empreses s'han de concentrar o s'han de focalitzar justament en generar relacions de valor, relacionar-se adequadament amb tots aquests organismes o actors del seu voltant. No? I, per tant, ve a dir, aquest paradigma stakeholder, doncs, no són només els accionistes de les empreses, els titulars de les accions, els propietaris, la propietat, la que legítimament, diguem, s'ha de tenir en compte a l'hora de prendre decisions en una organització, sinó que realment una organització responsable, sostenible, que vulgui ser gestionada amb criteris de responsabilitat, quan pren decisions, quan fa plans estratègics, quan articula, diguem, la seva actuació, ha de tenir en compte tots aquests stakeholders, totes aquestes parts legítimament interessades, treballadors, clients, proveïdors, etc. I cadascú, en cada organització, ha de saber quines són i ha de fer un mapa de grups d'interès, un dels quals, òbviament, fonamental, són els accionistes. Però no només els accionistes, no exclusivament com amb una altra visió, doncs, potser més centrada en els shareholders, no? Amb els accionistes, històricament s'havia doncs, tingut en compte. No? Aquesta visió més àmplia, aquest paradigma stakeholder, jo penso que ens situa bé en la línia doncs, de plantejar l'interès per les col·laboracions i aliances, com diem, doncs, que és el tema, el nostre tema d'avui. No? Suposo que això us sona, diguem, stakeholders, el paradigma, stakeholder, tot aquest discurs, i en tot cas l'únic que faig és un apunt, però suposo que o l'heu vist o el veureu diguem, al llarg de la signatura. Una segona pinzellada, una segona o tercera en aquest sentit, doncs seria referir-nos a l'empresa relacional. No? Jo he ho he plantejat d'aquesta manera. En tot cas, jo ja dic, no sé si això és del tot acadèmic al 100%, però seria una mica el meu enfocament de dir, partint d'aquest paradigma stakeholder, que ja pròpiament és relacional per si mateix, que vèiem en la diapositiva anterior, i d'altres aportacions, moltes altres aportacions, com per exemple la que parla de l'estat relacional, dels professors Mendoza i Bernis, amb el seu article del 2009 i un altre anterior que havien tingut, professors de Sade, sorgeix també el concepte d'empresa relacional. Empresa relacional, empresa que jo diria és conscient de que crea valor i fonamenta el seu avantatge competitiu, la seva competitivitat, diguem, la seva, diguem, capacitat de competir en el mercat, precisament construint i gestionant adequadament, de manera estratègica, les relacions amb altres organitzacions. És a dir, jo puc ser una empresa, una organització del sector X, el que sigui, diguem, industrial, metal·lúrgic, agroalimentari, serveis, el que vulgueu, i tinc un equip productiu de serveis o de producció industrial o el que sigui, i faig, doncs, em dedico a fer el que sigui i a fer-ho bé i a ser eficient i, diguem, i a ser competitiu i a optimitzar els meus recursos, com totes les organitzacions, però sóc conscient que això no és suficient i que on realment, diguem, puc construir el meu valor diferencial, el meu avantatge competitiu, diguem, allò que em fa ser diferent i que, en el fons, em permetrà tenir èxit, és en com gestiono les relacions amb tota aquesta constel·lació de stakeholders que dèiem abans. I, per tant, la conseqüència seria, és parlant, dialogant i construint col·laboracions, aliances, si s'escau, estratègiques amb els meus clients, amb els meus proveïdors, amb altres actors del meu entorn, on jo realment sóc conscient que puc construir doncs aquesta estratègia, aquesta, diguem, visió doncs guanyadora, que em pot portar a l'èxit, justament diguem, construint i gestionant doncs relacions millors i més fortes que els meus competidors i, per tant, desenvolupant a fons aquest segon concepte, jo diria, doncs d'empresa relacional, molt alineat amb el que seria aquest paradigma, aquesta visió stakeholder de les organitzacions. Passem a una quarta pinzellada, un quart apunt. També dono per fet que poc o molt doncs heu treballat o coneixeu, o heu parlat o parlareu properament de l'Agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible. Sabeu doncs, que és tota aquesta iniciativa, tota aquesta proposta, diguem, de gran abast que es va llançar des de Nacions Unides el 2015, per tant ja fa 5 o 6 anys, amb un horitzó estratègic 2030, per tant, doncs, falten 9-10 anys, diguem, per la fita de l'Agenda 2030, i que ha estat avalada, signada, i que hi ha un compromís explícit per més de 190 països i estats de tot el món. I, per tant, doncs, que compta amb el suport de la gran, la immensa majoria de països del món i de totes les xarxes i teixit empresarial, doncs, també doncs, a nivell planetari, diguem, ja compta amb un suport empresarial. Aquests objectius ODS s'estructuren en 17 fites, 17 grans objectius, suposo, ja repeteixo, que els coneixeu poc o molt, de caràcter social, mediambiental, etc. Cada objectiu té altres indicadors i subobjectius doncs, que els fan més operatius, però a mi el que m'interessa és anar a l'últim, justament, i que és el que assenyala aliances per assolir aquests objectius. Tornem al nostre tema recurrent de la sessió d'avui. No? Diguem, parlem de col·laboracions, parlem d'aliances, doncs, bueno, justament l'últim dels 17 objectius ODS, llançats per Nacions Unides, amb una visió molt estratègica, és un, o sigui, n'hi ha 16 que tenen temes o continguts específics. El primer és la pobresa, claríssimament, que es desenvolupa la fam, la salut i el benestar, l'educació, tots els temes de gènere, igualtat de gènere, tot el tema doncs, sanejament i aigua, energia solar, tots són temes i continguts específics, però justament l'últim parla de com fer possible els 16 anteriors. I, novament, doncs, reforça una mica el nostre plantejament, la nostra tesi, que és que les col·laboracions i aliances són estratègiques i han esdevingut un objectiu doncs, per si mateix a treballar i ho posa com uns dels 17 objectius en aquest sentit. Acabem aquí la part pinzellada, pinzellada, si es pot dir, teòrica, introductiva, al tema, i, per tant, entrem una mica a veure casos pràctics. Ja us he dit que és una mica el que jo puc il·lustrar, potser, a través de la meva experiència, de la meva trajectòria professional. N'he marcat quatre experiències en quatre organitzacions diferents, en les quals jo he treballat, períodes relativament llargs, i que, per tant, doncs, una mica penso que poden servir, perquè he conegut bé l'organització i els casos de col·laboracions i aliances per explicar-vos-els o, en tot cas, exemplificar una breu pinzellada. No? L'ICA, històricament, és la primera, organisme financer del sector públic, per tant, era un organisme financer de la Conselleria d'Economia i Finances, i que volia dir, dic volia dir perquè l'ICA ja no existeix, va existir en el seu moment, però Institut Català de Crèdit Agrari. Institut Català de Crèdit Agrari. Al cap d'un temps es va fusionar amb l'ICF, Institut Català de Finances, i per tant l'ICA com a tal ja no existeix, però per entendre'ns era àmbit financer, sector públic, agricultura, ramaderia, pesca, indústria agroalimentària. Segon exemple, Esteve, empresa privada del sector químic farmacèutic, una empresa familiar, gran, que facturava uns 800-900 milions d'euros amb activitat química i farmacèutica, productes genèrics i productes, diguem, específics o ètics, que en diuen, i amb plantes de producció pròpies tant a Mèxic com a Xina com a Catalunya, doncs algunes. No? Institut Cerdà, tercera, fundació, consultoria estratègica, innovació, és una altra història, molt més petita, molt més flexible, però és una visió estratègica innovadora. I finalment l'última, l'Ateneu, que és la institució que us he explicat al començament. Val? Anem al primer cas. Ens hem quedat a la Crèdit Agrari. Què vam fer? Què vam fer ja fa una colla d'anys, què vam fer o què vam intentar doncs, construir des de l'Institut de Crèdit Agrari en aquest sentit que estem dient. No? Però doncs, l'Institut de Crèdit Agrari, que és aquest organisme que us deia, una de les coses interessants que jo crec que vam fer va ser construir, elaborar, plantejar, dissenyar una, inicialment, col·laboració amb els termes que us he dit abans, i després jo crec que es va convertir en una autèntica aliança amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Era una federació de cooperatives, per tant, era una organització de segon nivell, que agrupava a diverses, moltes cooperatives agràries, lògicament, hi havia un terreny comú, un interès comú, i ara veurem una mica en què va consistir doncs, aquesta aliança. Aquesta aliança, al cap d'un temps, es va replicar, no exactament igual, però amb el propi departament propi d'ARPA, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Generalitat. No replicar exactament, però diguem, va seguir doncs, un esquema relativament similar. En què consistia? Bueno, doncs, la situem cronològicament en els anys 2001-2003, ja fa doncs, un cert temps. Quin objectiu tenia o què es proposava? Doncs, clarament, per part nostra, Institut ICA, com a impulsors d'aquesta aliança, era incrementar la capacitat de distribució territorial a totes les comarques de Catalunya dels serveis financers que oferíem. L'ICA tenia una sola oficina, una seu central, a Barcelona. Jo, quan vaig arribar, sempre deia, irònicament, que estàvem a Barcelona, gairebé al centre, a l'Eixample, al carrer Aragó, Pau Claris, però ens havíem de dedicar als pagesos, als ramaders, als pescadors, i devia ser dels pocs llocs de Catalunya on no n'hi havia ni un, ni de ramader, ni de pagès, ni de res de res. I els tractors no estan, evidentment, a l'Eixample, sinó que estan a qualsevol altre lloc de Catalunya fora de Barcelona. I, per tant, hi havia aquesta dificultat, diguem, una mica d'accedir, d'arribar, diguem, aquesta territorialment a tots els nostres possibles, potencials clients de serveis financers, crèdits, finançament, diguem, préstecs doncs, per renovar instal·lacions de maquinària, etc. Vam arribar a un acord amb la federació perquè la federació comercialitzés les línies de crèdit de l'ICA. La federació és un actor, era i continua sent, un actor molt rellevant en l'àmbit agrari. Té una gran capilaritat, presència territorial d'oficines per tot Catalunya, que és justament el que nosaltres no teníem. És aquella complementarietat que dèiem abans fa una estona. I no només això, no només tenia, té oficines, sinó que la federació com a tal té un poder de prescripció. Pot una mica doncs, recomanar, prescriure, aconsellar i explicar fins i tot a tots els seus socis, cooperatives, socis de les cooperatives, pagesos, món rural, doncs, els avantatges del finançament públic per cert tipus d'operacions. I, per tant, doncs, prescripció de cooperatives, agricultors, ramaders individuals, etc., era un element important. Amb el DARP vam fer alguna cosa similar i, finalment, doncs, quin resultat vam aconseguir? Bé, això és una mica una simplificació, si voleu, però la cartera de préstecs, el volum de préstecs vius concedits de l'ICA va passar en 3 anys i mig, de 18 milions d'euros a 75. Vam multiplicar per 4, vam multiplicar pràcticament doncs, per 4 el nostre volum, va ser un creixement exponencial, jo crec que molt exitós, no només degut a aquesta aliança entre l'ICA i la Federació de Cooperatives Agràries, hi havia molts altres factors interns i externs, ara ens podríem allargar molt i, òbviament, no toca fer això, però en part, jo diria que en bona part, gràcies a aquesta col·laboració i aliança, doncs el volum, el creixement i desenvolupament de l'ICA i de la cartera de préstecs doncs, es va multiplicar per 4 en un període relativament curt. Seria un primer exemple que després, si algú té interès o alguna pregunta, podem desenvolupar més. Però crec que és un bon exemple una mica doncs, per veure com es poden aconseguir coses que una pròpia organització per si sola no podria fer de cap manera. Anem al segon exemple. Diferent, i canviem d'escenari, sortim del sector públic, sortim de lo que és el finançament i el món financer del sector primari, i passem a l'àmbit químic-farmacèutic, d'acord? Esteve, l'empresa que hem comentat abans, aquí us plantejaré dos casos pràctics, val? El primer és entre Esteve i la Fundació Banc de Recursos. És una fundació privada, una petita ONG, que va néixer fa 25, gairebé 30 anys, estan a punt de celebrar els 30 anys, que es dedica, des del moment fundacional, a, diguem, facilitar, diguem, recuperar objectes, béns, actius, mobiliari, maquinària en desús i facilitar-lo, donar-lo, fer-lo arribar a entitats socials, ONGs del tercer i quart món. Per tant, fan com de pont, fan de transmissors, diguem, d'elements, diguem, que les empreses o qui sigui vulgui desfer-se'n, vulgui desprendre-se'n, però que estan en bon estat, tenen vida útil i el donen, són especialistes en fer-ho arribar a entitats socials. Què vam fer? Bé, aquesta experiència se situa cap al 2007-2013, més o menys, són els 6 anys que jo vaig estar en aquesta empresa, i el començament, bé, ja ho explicaré, però l'objectiu que tenia aquesta col·laboració, aquesta aliança, era desenvolupar una política de reaprofitament d'actius en desús, màquines, instruments de laboratori, ordinadors, mobiliari, diguem, una empresa industrial productiva, farmacèutica, química, com Esteve, té una gran quantitat, diguem, d'instruments que des d'un punt de vista de responsabilitat, de sostenibilitat, s'han de gestionar d'acord amb aquests criteris, no? I específicament, quan l'empresa vol substituir, vol renovar maquinària, equips, doncs és important com ho fa, no? Jo sempre m'agrada recordar l'inici, jo acabava d'arribar el 2007, era nou a l'empresa, per tant, una mica no m'enterava de gaires coses, i un dia em truquen, un dels caps, i em diu, escolta, tu, que acabes d'arribar i que portes això de l'RCC, no sé què, tenim una bomba d'aigua que pesa més d'una tona, a la planta de Celrà, aquí prop de Girona, però vostra, diguem, una mica més amunt, no? La planta de Celrà, que l'hem de substituir, la volem renovar, funciona perfectament, està en bon estat, però, i per tant, no ens agradaria llançar-la a la deixalleria. Ajuda'ns a buscar-li un bon destí, una bona ocupació. Clar, però jo vaig pensar, home, em sembla fantàstica la idea, però amb una maquinota, una bomba, que pesa més d'una tona, que funciona perfectament, tot i que és una mica antiga, i la volen substituir, jo què dimonis en faig, on m'ho busco, això, quin ús li puc donar, jo que no en tinc ni idea de temes doncs, industrials, que estic a Barcelona, i què voleu que faci, no? Em vaig posar a buscar, vaig parlar doncs, amb Intermón Oxfam, vaig parlar amb Creu Roja, vaig parlar amb no sé què, vaig parlar amb moltes entitats, vaig fer una cerca, quan ja portava unes quantes setmanes sense gaire èxit, És així com van les coses, a vegades, eh? Vas provant, buscant, et donen referències, et vas movent com pots, i al final algú em va dir, escolta, has parlat amb el banc de recursos? Jo no tenia ni idea, ni de qui eren, ni què feien, ni què existien. No? Vaig parlar amb ells i van aconseguir realment doncs, trobar una bona solució i gràcies a ells doncs, vam poder fer arribar aquesta, aquesta bomba d'aigua, després d'un procés llarg que ara no ho entro a explicar, a una comunitat indígena del Paraguai, diguem, després d'un viatge i un transport que va durar, doncs em sembla que més d'un mes, marítim, evidentment, que fins i tot va pagar, va finançar, va suportar els costos d'aquesta expedició Esteve, la pròpia empresa. Per tant, no només va donar la màquina, sinó que es va fer càrrec del cost del transport, que era important. Més enllà de l'anècdota, què vam fer conjuntament? Vam dissenyar un sistema per oferir internament tots aquests actius en desús, primer, a altres departaments de la pròpia empresa que poguessin estar interessats en maquinàries, equips, instruments, etc., que un determinat departament deixava d'utilitzar. I, per tant, es va creure oportú que en primera instància hi hagués com un període d'intentar recol·locar internament aquests actius. I quan això no era possible, s'iniciava una segona etapa externament. El banc de recursos, tots els actius que es renoven, però que encara estan en bon estat i tenen vida útil, es porten a aquestes entitats socials del tercer o quart món. El banc de recursos els ve a recollir, els valora, emet un certificat de donació que va molt bé, de donació responsable que va bé per l'empresa, i s'encarrega, es responsabilitza de fer-los arribar a altres entitats sense ànim de lucre del tercer o quart món. Val? Per tant, és una activitat molt especialitzada que pot ser una entitat com el Banc de Recursos i que realment aporta valor a les empreses com Esteve que tenien altres finalitats i que no tenen tot el dia ni tots els recursos per estar buscant qui podria ser un bon destinatari doncs, per les seves donacions. No? El resultat, jo crec que molt interessant, és un triple benefici per l'empresa, però no només per l'empresa, sinó pel conjunt de la comunitat. Primer, l'empresa s'estalvia el cost econòmic de destruir, de tenir una destrucció responsable controlada amb una deixalleria, amb un diguem, punt de destrucció controlada, que normalment costa molts diners. Costa, diguem, és un cost significatiu. Si tu fas una donació, doncs, òbviament, t'estalvies aquest cost de destrucció controlada de l'actiu. Segon, un benefici social. Hi ha entitats receptores que poden gaudir d'aquest bé, d'aquest actiu, que encara té vida útil. I tercer, un benefici ambiental. Ens estalviem col·lectivament, socialment, doncs, moltes tones de ferralla i d'impacte ambiental que hauria tingut aquesta destrucció, en aquest cas d'una bomba d'aigua o de qualsevol altra cosa. Per tant, beneficis econòmics, socials i ambientals d'una col·laboració d'aquest tipus i d'una aliança. No? Esteve, jo penso que en alguns anys es va anar convertint amb empresa pionera, pionera o com a mínim avançada en projectes d'economia circular. Ara està molt de moda, però fa 10, 15, 20 anys doncs, tot això doncs, no, pràcticament en prou fines es coneixia i va anar generant un cert posicionament estratègic i de benefici reputacional i d'imatge i de bones pràctiques per part de la pròpia empresa. Val? Vaig ràpid, si després hi ha alguna pregunta específica, si pot tornar. Un segon exemple, més, diguem, diferent, de la pròpia Esteve, la pròpia empresa. Una aliança, en aquest cas, primer col·laboració, després aliança, amb Pharmamundi, una ONG especialitzada de referència en productes farmacèutics. No només això, sinó en donar medicaments a països en vies de desenvolupament del tercer món. Val? Tenen la seu central a Paterna, a València, al País Valencià, i són realment un referent, diguem, a Espanya i fins i tot doncs, internacional en aquest àmbit. Això va passar doncs, també fa uns quants anys, 2010-2013. Quin objectiu tenia? Bé, Esteve es trobava amb la casuística de com garantir bones donacions de medicaments com a empresa farmacèutica al tercer món. No és fàcil donar i fer bones donacions al tercer món. Necessitàvem dotar-nos d'una política de donació responsable de medicaments per països pobres, per països en vies de desenvolupament. I no era fàcil. Hi havia inèrcies, que després en tot cas podem comentar, que no facilitaven gens tot això. No? Pharmamundi, com a entitat especialitzada i de referència, elaborava, i encara continua elaborant, un llistat de medicaments essencials, ells en diuen així, medicaments essencials, que són els que ells diuen es necessiten al tercer món. Aquí els països rics, Occident, Europa, Estats Units, etc., gastem i consumim molts productes farmacèutics que ells diuen no són essencials o, en tot cas, serveixen per les nostres malalties, enfermetats i benestar d'occidentals rics, diguem, però que al tercer món no tenen cap sentit perquè les necessitats són unes altres. I, per tant, ells, com a entitat experta, fa una llista de peticions, fa un conjunt de compres en alguna ocasió puntuals als laboratoris i s'encarrega, diguem, de traslladar i de garantir un bon ús d'aquests medicaments essencials donats per les companyies, bàsicament, doncs, occidentals, al tercer món. Aquí també això requeria un canvi de paradigma. Abans creiem el paradigma stakeholder. Les empreses com Esteve i farmacèutiques en general estaven acostumades, estaven a una mica donar el que els hi sobrava, estocs de producció no venuts, productes en bon estat, òbviament, però que, dèiem, abans de destruir-los i abans, diguem, d'assumir també el cost de destrucció, intentem donar-los, intentem, entre cometes, una mica col·locar-los a països pobres i encara, doncs, bueno, serem solidaris, ajudarem potser a comunitats, doncs, amb pocs recursos. Però tot aquest paradigma havia de ser canviat radicalment i això no va ser gens fàcil explicar-ho i fer-ho entendre, però al final no es tracta de donar el que nosaltres ens sobra, sinó el que ells necessiten si és que realment ens preocupem per les donacions, diguem, i pels destinataris finals, que és la població amb pocs recursos del tercer món. No? Per tant, aquest repte era de dir, no sóc jo, empresa, en aquest cas Esteve, qui decideix el contingut de la donació, sinó que ets de ser prou humil, i subratllo la paraula humil, i prou modest, per entendre que hi ha un partner, una organització especialitzada en això, que és qui ha de prescriure i qui ha de dir què necessita l'entitat i la població del tercer món i què no. I, per tant, doncs són ells, i serà fruit d'aquesta col·laboració la que es decidirà això. El resultat, doncs jo diria, sense dubtes, que va ser que Esteve va ser una empresa líder, pionera, en donació de productes responsables al tercer món, en l'àmbit espanyol, potser diria europeu. És interessant, el tema de la donació responsable de medicaments, no m'hi entretinc més, però era interessant. Institut Cerdà, molt ràpid i molt telegràfic, perquè vaig mirar el rellotge i potser m'enrotllo un pelet massa. Institut Cerdà, això és una col·laboració multi-stakeholder complexa, complexa, diguem, i d'un nivell, jo diria, molt elaborat. Molt ràpid, jo diria, a nosaltres com a empresa consultora, Institut Cerdà, la taula del tercer sector, aquesta entitat de tercer nivell que reuneix a 35 o 36 federacions d'entitats socials, ONGs, etc., ens va encarregar, 2017-2018, que féssim un estudi previ i un projecte, diguem, preliminar, molt ambiciós, que era un model, com promoure i com fer realitat un nou model d'atenció comunitària centrat en la persona. És a dir, la prestació de serveis socials que fan les administracions públiques, moltes vegades recolzant-se o col·laborant amb entitats socials, una transformació estratègica. En síntesi, era passar d'una visió que posava l'èmfasi en els recursos, els equipaments sociosanitaris, diguem, les instal·lacions, els equipaments, a la persona, posant al centre l'usuari, el beneficiari, la persona. I el segon element, passar d'una visió molt institucionalitzada i molt especialitzada a una visió molt més comunitària. Val? Tot això va ser un llarg procés, no entro en detalls. Vam fer aquest estudi gràcies a una gran col·laboració que des de l'Institut Cerdà vam ser capaços, modestament, però d'articular i de posar en marxa, i que va ser dir, nosaltres com a institut facilitem i som els facilitadors d'una col·laboració molt àmplia entre la taula del tercer sector i entitats molt diverses, de sectors molt diversos, però que tenen en comú o poden tenir en comú l'interès per aquest objectiu que acabo de dir. I, per tant, començant per la Caixa, per la Fundació La Caixa, Abertis, Mobilitat, Infraestructures, Col·legi de Farmacèutics, Mercadona, consum de proximitat, diguem, tot el tema de vestiment i de compres, universitat, doncs vam aconseguir posar-los d'acord, aportant recursos i coneixement i elaborar doncs, un projecte de col·laboració en aquest sentit. Vaig acabant amb dos minuts, em prometo que en dos minuts. Ateneu Barcelonès, per tant, l'últim cas. Aquí ja he dit que porto un mes, per tant, encara no puc explicar diguem, ni plantejar cap resultat concret. Òbviament, no hi ha hagut temps. Com Ateneu? Nosaltres tenim tres patrocinadors, empreses col·laboradores que ens aporten recursos i amb les quals col·laborem, que són la Fundació La Caixa, DAM i el Banc de Sabadell, la Fundació Banc de Sabadell. Però en aquest moment, i en aquestes poques setmanes doncs, que hi he arribat i que estem començant a fer coses, estem començant a explorar, ja dic simplement explorar, per tant, això no pressuposa res, possibles col·laboracions i aliances estratègiques amb institucions, com per exemple el Port de Barcelona i d'altres, i empreses que puguin tenir interès i que puguin tenir doncs, necessitats i que pugui tenir sentit plantejar-se aquesta col·laboració amb l'Ateneu. D'acord? No puc explicar res més, no hi ha res més de moment, diguem, és tot molt incipient, però jo crec que hi ha possibilitats i perspectives interessants doncs, de treballar en aquest àmbit. Potser més endavant, un altre dia, si parlem, doncs, podrem explicar més coses, de moment no hi ha res més. Acabo, acabo una mica per anar a assenyar-nos el temps. Beneficis, tots aquests casos que per sobre hem vist, jo diria les col·laboracions i aliances, plantejades una mica doncs, amb aquest plantejament que he dit, permeten, jo crec que d'una banda millorar el coneixement de l'entorn i el grau de consciència respecte a oportunitats i amenaces que tenen les organitzacions, que després podem explicar-ho amb més detall, incrementar les pròpies capacitats i assolir un impacte, uns resultats que, com dèiem al principi, les organitzacions individualment no podrien aconseguir per si soles, ampliar el camp de visió, gràcies als partners, guanyar flexibilitat per poder-se coordinar amb ells i, per tant, tenir una perspectiva, una visió estratègica molt més àmplia, millorar la competitivitat, els seus processos, la seva manera d'actuar, la seva manera doncs, una mica de moure's en el mercat i en l'entorn i, finalment, jo crec que és gràcies doncs, a les col·laboracions i a les aliances que una organització pot esdevenir, si vol, si vol, si això li interessa i si diem, doncs, realment aquesta és la seva aposta estratègica, un agent, un veritable agent de canvi o de transformació social. D'acord? Fins aquí, una mica jo ara us convidaria, si voleu, si teniu ganes, doncs una mica doncs, a preguntar, comentar el que vosaltres vulgueu. Crec que és bo que quedin uns minuts per això. I en tot cas, doncs, gràcies per la vostra atenció, paciència, una mica, i espero doncs, que us hagi interessat o servit.
Genial. Bé, bàsicament comentar, moltes gràcies per haver compartit aquesta sessió. Com ja hem dit, la part de preguntes sí que prenem la gravació, d'acord, però si algú vol afegir alguna cosa, crec que el professor Lluís Pérez vol afegir algun comentari.
Sí, jo volia afegir un comentari i aprofito el lloc del professor per fer preguntes, perquè ha sigut una conferència molt estimulant i suposo que els estudiants també tindran preguntes. Doncs abans de qualsevol cosa, volia agrair al senyor Daniel per aquesta oportunitat. Jo crec que és un privilegi tenir-lo aquí amb nosaltres i tot el que hem estudiat, poder veure des de la seva perspectiva, amb la seva experiència, és un luxe. Doncs moltíssimes gràcies per donar el temps. I també volia agrair al professor Jordi perquè aquest projecte de la Universitat de Girona també és un projecte molt maco i té aquesta finalitat d'establir ponts entre el que es fa al mercat i el que fem a la universitat. Doncs aprofito i llenço una pregunta, però crec que no sé si voleu fer una...
Bé, abans volia comentar dues coses. Crec que també seria molt just comentar, donar les gràcies al coordinador dels estudis, al doctor Manel Alcalà, perquè, de fet, el nom del Daniel Ordiz va ser una proposta d'ell i crec que és un reconeixement que es mereix, d'acord? Llavors, Manel, no sé si vols fer algun comentari.
No, jo crec que en Daniel Ortiz doncs, té una trajectòria professional doncs, que creiem que era molt interessant doncs, que es presentés a tots els estudiants i va ser arrel d'aquesta doncs, conversa que vam tenir amb en Daniel doncs, que vam considerar que seria molt interessant doncs, de conèixer la seva trajectòria professional, ja que a partir de la trajectòria professional d'en Daniel doncs, ens pot servir doncs, com a experiència per trobar diferents camins quan acabem la nostra trajectòria doncs, de la universitat, no? I ens pot ajudar a veure coses que potser doncs, dins del que seria la nostra formació acadèmica, doncs potser en algun moment doncs veiem que no sigui prou treballada. I mentre que aquí doncs que veus l'experiència professional d'una persona doncs que ha fet tots aquests projectes i ha col·laborat amb tots aquests projectes, doncs es pot anar molt bé com a exemple a seguir per a tots els estudiants de publicitat i relacions públiques.
Genial, molt bé. Doncs res, ara si us sembla bé, parem la gravació i ja podem començar amb les preguntes, d'acord? Gràcies a tothom.